la proposta d'aprovació inicial del pressupost municipal per l'exercici 2010. Té la paraula el senyor Joli. Senyor Ramon.
Una qüestió brevíssima d'ordre, igual que vaig fer l'any passat amb una modificació de pressupost i atenent a l'article 76 de la llei de bases del règim local, m'abstindré de debat i votació en aquest punt per la meva relació professional amb una entitat beneficiària d'un conveni d'aquesta casa.
D'acord, senyor Ramon. En tot cas, ja que vostè ho expressa, deixi'm també expressar la meva cordial discrepància amb el seu criteri tan estricte. Perquè, com l'he comentat abans, si Sant Cugat, en comptes de ser una població de 80.000 habitants, fóssim un poble de 1.000 habitants, no hi hauria cap regidor que pogués votar res. Estem d'acord? Perquè tothom tindria alguna relació amb alguna entitat directa o algun parent proper, no? I per tant aniríem a l'absurd, no? Escolti, vostè és lliure de fer-ho i... permeti que expressi la meva opinió perquè quedi constància amb el diari de sessions per altres ocasions. Moltes gràcies. Senyor Joli, té la paraula.
Bé, fet aquest aclariment, moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, no és fàcil entrar, després d'un debat tan intens com el d'equipaments, doncs ara començar, no, amb el del pressupost, no? A més, per aquells que ja m'han escoltat dues vegades a la comissió informativa, més tres a districtes, algú ja que porta cinc vegades, i ara en aquests moments està tremolant, li diria, home, que falta molt poquet per la copeta. Jo us faig una proposta. Abans la Mercè ha agafat carrerilla i hi havia punts que llegia el títol. L'alcalde deia, vots a favor, si voleu, jo ho provo. I a veure si passa més ràpid, però vaja. Bé, bromes a part, sí que m'agradaria, doncs, no repetir, evidentment, tot el que és el pressupost que la majoria de vostès, doncs, ja coneixen molt a fons i que ja tota la informació ha vingut sent entregada, jo crec que en temps i forma... de forma, amb la forma que corresponia, tres grans apartats. Un breu resum executiu del que és aquest pressupost 2010, el pressupost del proper any, del proper exercici. Un segon que seria remarcar algun dels aspectes més, que crec jo, més incisius o que fins ara han tingut més rellevància de la feina que s'ha fet en aquest marc actual. I un tercer dels reptes de futur. El primer seria el resum del pressupost 2010, que començaré per ubicar-lo en un marc general que és d'absoluta continuïtat respecte al que es va considerar prioritari ja a l'hora de confeccionar el pressupost 2009. Amb un marc de crisi important, creiem que tot el que són els objectius estratègics de la ciutat, aquells que es decideixen des de la Junta de Govern, tenien que respondre de forma prioritària a aquells que tinguessin alguna vinculació amb dos eixos principals, que continuen sent els de sempre i que són la reactivació econòmica, facilitar un entorn, amb la mesura que sigui possible, que dinamitzi la reactivació econòmica de les nostres empreses i de l'activitat econòmica en el seu conjunt, i el segon eix, donar cobertura a la funció social que presta l'administració pública, en aquest cas més que mai, per a aquelles persones i per a aquells col·lectius que pateixin d'una forma més intensa les conseqüències de la crisi. Pressupost ordinari, una reducció, un entorn de crisi que en aquest any ens dona un escenari amb una reducció real del 2,4% de la capacitat de despesa corrent que podem tindre. Això és molt o poc. Home, d'un pressupost, passem d'un pressupost de 96 milions d'euros a un pressupost de 93 milions d'euros, 2,4% entenem que és poc tenint en compte les circumstàncies generals amb les quals està, sota les quals està vivint el nostre país i molt del món local. Podria ser molt més aquest impacte si aquests anys anteriors, doncs, haguéssim comès l'error de traslladar l'ingrés que ens provenia de la construcció, tot el que són impostos de construccions i obres, tot el que són taxes relacionades amb la construcció, tot el que són les plusvàlues vinculades amb les transaccions econòmiques de les propietats dins del municipi. Si aquests imports dels anys anteriors els haguéssim consolidat a la despesa, a dia d'avui tindríem un problema terriblement seriós. Si aquest problema és menor o el podem afrontar amb majors garanties, doncs és precisament perquè no consolidàvem aquesta despesa i en lloc de consolidar-la i fer encara més grossa la despesa pública, ens reservàvem aquest import, fèiem superàvit i aquest superàvit el destinàvem a inversions, una inversió que pot ser puntual però no és repetitiva amb el temps, perquè saben ben bé vostès que tot el que és la despesa pública associada amb la despesa corrent anual és difícil després de reconduir-la o de tirar-la enrere. Dotar, preocupar-nos sobretot pel que són les polítiques a les persones. Aquest 2,4% de reducció del pressupost municipal sobretot està més vinculat amb una reducció més forta, concretament del 3,5%, amb tot el que són els recursos interns de l'administració pública, és a dir, tot el que són la nostra pròpia organització com a ajuntament i tot el que consumeix, per dir-ho d'alguna manera, la pròpia maquinària administrativa. Aquesta és la que pateix la reducció més important. Després té una reducció del 2,4% tot el que és el manteniment de ciutat i finalment té una congelació tot el que són els imports destinats a les polítiques públiques destinades a les persones, a les entitats, en definitiva a les polítiques públiques que no passen per un manteniment de ciutat o no passen per una infraestructura interna. Ho hem intentat reconduir d'aquesta manera. Hem dotat de nou el fons de contingència, que el teníem amb 700.000 euros, i això dona resposta a aquesta segona, a aquest segon dels eixos que comentàvem, el de la funció social. Tornem a dotar el fons de contingència amb 700.000 euros i n'incrementem fins i tot l'import perquè dotem 200.000 euros addicionals, però en aquest cas pel que fa respecte a les polítiques d'ocupació. Amb la suma, per tant, ja estem parlant de 900.000 euros. Un fons addicional que ens permetrà intentar prendre accions que tinguin més afectació real sobre el territori, perquè, com saben vostès, totes les polítiques vinculades amb ocupació són polítiques que venen subvencionades a través del Servei d'Ocupació de Catalunya, a través del Consorci de Promoció Econòmica del Vallès Occidental, el COPEVO. Són polítiques que marquen uns objectius ja molt predefinits i que t'encasillen molt ja cap a una maquinària determinada que vehicula totes aquestes subvencions, com no pot ser d'una altra manera. Però tenim l'oportunitat en aquest cas de disposar d'uns diners que ens donarà la flexibilitat total i absoluta per intentar veure realment quines són les necessitats de les nostres, sobretot de la nostra petita i mitjana empresa en el nostre territori, i en aquesta intentar fer accions, fer formació, intentar posar-nos al seu costat, sobretot, perquè no hi ha res pitjor com poder copsar a dia d'avui que la petita i mitjana empresa, que el petit emprenedor, parlem moltes vegades de generar emprenedoria, de donar impuls al nou emprenedor, aquesta persona que arrenca, però no oblidem que aquesta persona que arrenca, aquest emprenedor, que ara sembla que tot a dia d'avui ho solucionem a base d'emprenedors i que està molt bé, i des de l'àrea de promoció econòmica, escolti, nosaltres i jo personalment soc un dels principals impulsors de tot això, però això no s'acaba amb un emprenedor i amb una persona que té ganes de fer una activitat per si sola. Aquesta persona ha de poder contractar gent en el futur, s'ha de poder fer gran com a empresa. I per poder-se fer gran com a empresa, que és el que genera ocupació i el que genera creixement per un país, cal que tingui una administració i un país que recolzi a l'empresari. Cal tenir un país i una administració que recolzi a la petita i a la mitjana empresa, que sàpiga posar en el seu lloc, que estigui en el seu cantó i que d'aquesta manera perdi la por a la contractació. Perquè a dia d'avui veiem com petites i mitjanes empreses de 5, que eren 5, 10 treballadors, 15 treballadors, a dia d'avui per culpa de la crisi són 2 i 3 treballadors. Ho han passat tan malament que ells mateixos et diuen: jo no tornaré a contractar mai més. I això és el pitjor que li pot passar a un teixit com el nostre, un teixit, el català, que estava molt basat en la petita i mitjana empresa. Que el petit empresari s'hagi sentit poc recolzat per part de l'administració, molt apretat amb tot el que ha de complir, i en canvi que és el motor principal de generació d'ocupació d'un país, i aquesta creiem que és una qüestió molt, molt rellevant. Doncs tots els temes vinculats amb aquests dos eixos segueixen sent els prioritaris. Seguretat, per exemple, també ho és. Educació, al món del coneixement, empresa i coneixement van donats cada dia més de la mà. El valor afegit, el no intentar o pretendre lluitar i competir només per costos, sinó que cal fer coses que altres no facin, i això només es pot fer des d'una perspectiva de l'aprenentatge, de la formació i de tindre la capacitat i la visió d'avançar-se a les necessitats del mercat i dels clients potencials que cada activitat té. Seguir potenciant l'habitatge públic i la promoció econòmica per descomptat. En el marc de les inversions, reitero de nou la gran rellevància que té l'habitatge públic, en aquest cas amb molt habitatge de lloguer, una inversió de 23 milions d'euros i si fem la suma total de totes les casuístiques vinculades amb Promus arriba fins als 28 milions d'euros. Són xifres molt importants. Era un dels eixos estratègics, també un dels objectius estratègics clars d'aquest mandat, i aquí es posa de manifest com continuem, com es continua prioritzant aquestes polítiques. L'entorn dels carrers, la qualitat de vida ciutadana més propera a l'hora de sortir de casa. És evident que hi ha moltes mancances al municipi, però també és cert que Sant Cugat és un municipi privilegiat amb moltes coses, i una d'elles és la qualitat de vida i és la qualitat de l'entorn, i això segueix sent una de les prioritats en el pressupost, i totes les partides vinculades d'una manera o d'una altra en la millora de l'entorn urbà, amb la millora dels carrers, sumen més de 5 milions d'euros. O una ampliació de capital social també, i de nou per Promusa, 2 milions d'euros, quan provenen d'un conveni de l'entorn del CAR, del centre d'en rendiment, que ens prové una quantitat econòmica que podria ser destinada a altres finalitats, però que entenem que ha de ser o ha de cobrir necessitats futures també de Promusa, i per això ja preveiem una ampliació del seu capital social, perquè aprofito per dir també que és un repte que crec que s'ha de tenir en compte, i una política econòmica valenta que per part de Promusa es faci habitatge de lloguer, perquè no és fàcil per un ens local fer habitatge de lloguer. És una aposta molt més arriscada que no pas de fer habitatge de venda. És més fàcil amortitzar i que et surtin els números fent habitatge de venda que no pas fent habitatge de lloguer, que necessita una inversió inicial molt elevada i que l'amortització és lenta i costosa amb molts anys i amb molts exercicis econòmics que estan per vindre. L'entorn mediambiental és també rellevant, amb més d'1,1 milions d'euros. Equipaments per la gent gran, com el de la plaça del Coll, amb 1,8 milions d'euros. Equipaments per la gent jove, com la nau de Can Solà, amb 839.000 euros. Equipaments o inversions vinculades amb el món de l'empresa i el món de l'esport, com el nou centre vinculat al CAR i el que es coneix com l'Esport Park, disculpeu, amb una participació de la mateixa manera que ho vam fer al seu dia amb el tema de l'ESA de Creàpolis. Doncs aquí també es considera important una vinculació del municipi amb aquestes polítiques que busquen noves tendències i vinculen el món de l'esport amb el món de la innovació i amb el món del desenvolupament econòmic. 300.000 euros d'aportació, o una inversió al mercat de Pere Sant per millorar la seva inversió externa i animar els seus assentadors a que també s'involucrin en tot el procés de remodelació, un procés important com és el del mercat de Pere Sant i la dinamització econòmica per la ubicació on és i també per l'entorn comercial del mateix. Per tant, amb aquest repàs el que pretenc posar de manifest és que és un pressupost d'inversions que no és menor, són 17 milions d'euros pel que fa a la inversió o la capacitat inversora municipal, que sí que és cert que una part d'aquí ve de la quantitat que nosaltres podem endeutar-nos i per tant podem amortitzar sense posar en risc l'equilibri econòmic financer o sense anar a més endeutament, però també és cert que les fonts de finançament d'aquest pla d'inversions o d'aquestes inversions pel 2010, moltes d'elles estan condicionades a la venda o a la realització d'alguna part del patrimoni municipal, i que això també està per veure com evolucionarà i veurem com segueix el tema. Però si ho juntem tot plegat amb la capacitat inversora també de Promusa, doncs és un pressupost de 45 milions d'euros. I crec que això és rellevant per un entorn i una situació com l'actual. Poder plantejar-nos un pressupost com aquest és important, i si a més li sumem el FEIL, doncs ja estem parlant de 53 milions d'euros. És bo que puguem parlar d'una ciutat que no està aturada per la dinàmica general i que segueix podent realitzar polítiques d'inversió i que no té en risc en aquest moment cap dels seus serveis mínims i imprescindibles. Al contrari, jo crec que podem parlar d'un manteniment respecte als anys anteriors. Per tant, s'han intentat respectar els objectius de qualitat de vida en el nostre entorn més immediat, més inversions vinculades amb la mobilitat, com pot ser la rotonda de Mirasol i totes aquestes noves zones, qualitat de vida de l'entorn també per les zones futures, preocupar-nos al màxim amb els convenis que Territori ha estat treballant per tal de fer possible i viable tota la inversió a l'entorn del Mirasol Centre. El Mirasol Centre té un entorn d'urbanització que costa més de 3 milions d'euros, ja estan tots previstos el finançament del mateix. Tot això és important perquè al cap i a la fi és rellevant que totes aquestes noves zones que ara han tingut aquesta enganxada per la situació econòmica i que no es pot vendre tots aquests actius, doncs intentar facilitar al màxim la reactivació. I què hi podem fer des de l'administració local? Fer tots els esforços que fem perquè surti el concurs públic i el Mirasol Centre arranqui el més aviat possible, tota l'obra que està al seu voltant, garantitzar el seu finançament, tot i que la mateixa Junta de Compensació ha tingut i segueix tenint greus problemes econòmics que han condicionat certs aspectes. La situació és complicada i requereix una tasca de molta feina, de molta intensitat per anar tirant endavant i no causar cap afectació al dia a dia de l'actuació municipal. La gent gran, la joventut i els esports també estan darrere d'aquests objectius, així com el comerç, la dinamització que hem comentat de l'entorn de Pere Sant i el Mirasol Centre que els mencionava. Bé, aquest és el resum que els faig del pressupost 2010 i ara m'agradaria mencionar els aspectes que crec que són remarcables. El fet de que una bona metodologia i una bona previsió dels anys anteriors, com els deia anteriorment, no quedant supeditats aquests ingressos que ens provenien de la construcció, jo crec que aquesta ha estat una aposta encertada. Va ser una aposta en el seu dia treballar molt per la qualitat de vida dels ciutadans. Jo crec que aquesta ciutat, si algun índex és francament difícil de discutir, és que tingui o no qualitat de vida. Ja no és una qüestió subjectiva del govern municipal, sinó que crec que ja és una qüestió molt, molt tangible i que molts indicadors han vingut posant de manifest. Però en el seu dia aquesta ciutat va fer una aposta per treballar el que vindria a ser també la qualitat de vida empresarial, la qualitat de vida del teixit econòmic, de les empreses que s'ubicaven en aquest entorn. I jo crec que això va propiciar també unes polítiques de promoció econòmica que intentaven posar fàcil, de la mateixa manera que ens preocupaven per la qualitat de vida de les persones, posar-hi fàcil a la qualitat de vida de les empreses. Quan molts estaven subjectes a la gran festa de la construcció, a Sant Cugat treballaven per propostes agosarades com portar aquí l'Institut Europeu de Tecnologia. Quan molts només es preocupaven de com fer més despesa pública amb aquest marc d'ingressos de la construcció, nosaltres fèiem apostes que es plantejaven treballar el valor afegit de les empreses, l'anar més enllà, el veure una mica més enllà que no la simple competitivitat per costos. I jo crec que aquestes apostes van ser apostes remarcables i aprofito per lligar-ho amb una notícia que és molt, molt recent i que potser encara no és prou coneguda, i és que el Board, el Consell de l'Institut Europeu de Tecnologia, la setmana passada, va nombrar com a dinamitzadora amb una aposta que va ser la de Sant Cugat en el seu moment, va ser l'aposta quan ens presentaven com a candidatura per ser la seu de l'Institut Europeu de Tecnologia. No hi anàvem només dient és el millor lloc on vostès poden acollir aquesta agència europea, sinó que a més els dèiem i ho fem amb dos valors afegits. Dos valors afegits que la Comissió Europea va veure amb molt bons ulls i tots els països membres van valorar enormement. Una d'elles era el model de gestió, un model de gestió que es va treballar conjuntament amb l'Escola de Negocis ESADE i on els feien veure, escoltin, vostès tenen un compromís polític que és que les noves seus anirien als nous estats membres. I això és evident que al final ha estat així i ho teníem molt fotut prioritari, però nosaltres els fèiem la proposta de dir posin allà la seu político-estratègica, posin a Sant Cugat la seu de la gestió, perquè gestionar les xarxes, gestionar una aposta com la de l'Institut Europeu de Tecnologia, a diferència del que és l'MIT als Estats Units, que és una seu, una universitat, una gran organització concentrada en un lloc físic, a diferència d'aquesta, doncs és una estructura feta a base de xarxes repartida per tot el territori europeu. Per tant, el tema de la gestió era molt complexa i de difícil organització. Per tant, Sant Cugat feia una aposta per dir amb un model concret que s'anomenava BPU, concretament responia a la terminologia anglosaxona de Business and Performance Unit, on els deia, senyors, el tema de la gestió de l'Institut Europeu de la Tecnologia és molt important i això necessita d'un entorn com el del Creàpolis i d'una escola de negocis, en aquest cas com la que tenim a la ciutat, com és ESADE. Bé, aquesta aposta, que en teoria era per tot l'Institut Europeu de Tecnologia, ha estat aprovada dins del marc d'una de les KICs, dins d'una de les KICs més importants com serà la de les energies renovables. I ESADE i el Creàpolis s'hi ubicarà la seu de la gestió, la seu del management i de la gestió de tot el KIC de les energies renovables. Estem parlant d'una inversió, d'un KIC que té una inversió de 420 milions d'euros. Per tant, estem parlant d'una qüestió molt rellevant, i a mi em fa especial il·lusió que de la feina dels tècnics d'aquesta casa, que de la gent d'aquesta casa, hagin sortit idees que a dia d'avui puguin conformar una cosa tan important que és com és l'evolució de la gestió i el management d'una KIC, d'una xarxa de coneixement i innovació tan rellevant com és o com serà la de les energies renovables. I això ho dic i ho menciono expressament perquè això és política de promoció econòmica. I aquesta ciutat, com deia, i ho lligo amb el que comentava, és aquesta l'aposta que va fer en el seu curs, i creiem que això té un impacte directe a la competitivitat de la zona, a la competitivitat de l'entorn, a la competitivitat de les nostres empreses i del nostre país. I, per tant, té una afectació directa en l'ocupació futura dels nostres ciutadans, perquè sense capacitat de generació d'ocupació ja podem fer polítiques d'ocupació, ja podem anar fent el que vulguem, que si les empreses no demanden personal i no troben el seu forat per la competitivitat, no tindrem bones polítiques d'ocupació en el futur. No ens vam quedar aquí, també hi havia apostes com la de l'EIT Júnior. Per què apostes com la de l'EIT Júnior? Perquè responen a aquestes polítiques també que vinculen el coneixement i el món de l'educació amb el món de l'empresa i que són molt rellevants també pel futur. Vam fer una aposta de la mateixa manera que fèiem el BPU. Jo no estic convençut que en els propers anys aquesta institució tindrà o rebrà una gran notícia, i és que segur que hi haurà un EIT Júnior i que segur que es farà en el seu dia a la ciutat de Sant Cugat. I finalment, reptes de futur. Sortim d'una etapa maca, una etapa maca on aquesta ciutat ha tingut o han confluït anys de molt treball i molt intens, han confluït amb recollir fruits en forma de reconeixements externs. Els temes de ser reconeguts com la millor organització a nivell europeu en lideratge i gestió del canvi, competint amb altres institucions que no només són ens locals, sinó que són estats, són la pròpia Comissió Europea en projectes paneuropeus, són altres regions europees, etc. El fet de ser nominats també com la...
Hi hauria d'anar a acabar.
Sí, ara mateix ja em queda molt poc, senyor alcalde, disculpi. El fet d'haver estat nominats com una de les organitzacions o com l'organització més transparent de tot l'estat espanyol no deixa de tindre res més que el sentit de rebre una bona notícia per haver rebut aquests premis. Però crec que posa de manifest sobretot una il·lusió d'una gent que treballa al darrere. A mi m'agradaria, sobretot en aquest cas, donar les gràcies i felicitar a tot el personal de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, a nivell directiu, al Consell de Direcció, als companys, evidentment, polítics, també als membres d'aquest plenari per haver-ho fet possible, perquè jo crec que ens hi va a tots que el nom de Sant Cugat pugui estar on és, però sobretot una menció especial a la gent que treballa, les més de 500 persones que treballen en aquesta casa, i crec que entre tots hem de ser capaços d'anar posant en valor com d'important és, i quan incidim en els temes de gestió o quan incidim en els temes de que ens fa falta un bon lideratge de gestió, ens fan falta uns bons managers públics, ens fan falta bons directius públics, és perquè és molt important treure el màxim rendiment possible a un dels principals capitals que tenim en el nostre país. I aquest capital és la gent que treballa en la funció pública. Si tant creiem en les persones, aquells que generem més del 50% del PIB d'un país, pràcticament som aquells que ja han treballant a tota la funció pública. I aquestes persones és un capital humà extraordinari que crec que ens correspon als polítics mirar més cap a la gestió, treballar menys el curt terminisme, treballar menys el tacticisme polític del titular i del cop d'ara jo dic això i tu ara dius allò, preocupar-nos més per al llarg termini, preocupar-nos més per fer possible les nostres inquietuds o els nostres projectes de partit polític, fer-los possible per la via de treballar unes organitzacions competitives, una organització pública capaç, en definitiva, de convertir en realitat aquelles idees que són la dels polítics. Només mencionar una cosa i amb això acabo. És només el punt de sortida. Jo crec que hem d'estar molt cofolls i ens hem de felicitar a tota la gent que treballa en aquesta institució, però no hem fet absolutament res. Res més que construir un model carregat d'il·lusió, un model carregat de noves propostes i que demana una nova d'actuar, una nova manera de fer política, demana un nou tipus de polític i demana un nou tipus de directiu públic. Que això va molt a la contra del que és habitual en el dia a dia de la nostra cultura política. Reitero, no hem fet res, només tenim un marc conceptual que ho possibilita, i és responsabilitat de tots fer que això vagi endavant i sigui una possibilitat de canvi real, com de moment des de la Comissió Europea o des de l'Institut de Gestió Pública han vingut a manifestar amb reconeixements com aquests. Nosaltres, per la nostra part, hi seguirem posant tota la nostra il·lusió, tot el nostre treball. Esperem també poder seguir comptant amb la seva complicitat, com puc posar de manifest, ha sigut fins al dia d'avui. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Joli. Grups que volen intervenir. Senyor Vázquez Odero, té la paraula.
Gracias, señor alcalde. Señor Yoli, yo creí que lo iba a hacer como los primeros 8 puntos de la señora Conesa, que han sido ahí te pillo y ahí te mato, pero esta exposición ha sido un poco más larga. Bueno, mi comentario acerca de este punto es que a mí en principio me gusta el presupuesto que usted nos trae hoy a votación. Me gusta también que estén vinculadas las inversiones a la fuente de ingresos que traen esas que pueden llevar a cabo esas inversiones. Me gusta que siga esforzándose en la reducción de los gastos como consecuencia de la supuesta reducción de ingresos que tenemos por la crisis en la que estamos, y demuestra sentido común ir recortando el presupuesto año tras año. Este año se propone recortarlo un 2,42%, y yo le propondría que, dado que ha empezado con lo que nos presentó el año pasado por estas fechas la reingeniería de procesos y servicios, y que ya nos ha comentado en alguna de las comisiones informativas que había ya producido algún fruto, que probablemente veamos cuando se apruebe el ejercicio en curso, pero le propondría que intentara llevar a cabo esta reducción, que hoy ha cifrado en el 2,42%, en otro 2% adicional, fruto de esa reingeniería de servicios y de procesos del ayuntamiento. Además, le propondría que los ahorros que obtenga del ejercicio en curso, los ahorros que obtenga si se lleva a cabo esos procesos de reingeniería en el ejercicio que estamos llevando, que traemos hoy a votación, o que se trae hoy a votación, así como los ingresos que vengan del punto que trataremos a continuación, le propondría que los guardara, porque yo no sé si sabemos, al menos yo no lo sé, en qué momento estamos de la crisis actual, ni cuánto va a durar, si ya hemos tocado fondo, si es en L, en V, en W o qué tipo de crisis es. Pero el sentido común aconseja ahorrar, guardar, no vivir, permítame la expresión, alocadamente. Usted ya ha demostrado que ha reducido los gastos. Pues todo lo que le venga además, guárdelo, espere. Siempre habrá tiempo de invertir. Ya sé que no es muy, digamos, políticamente correcto el no invertir, pero es bueno esperar, ver cómo está la situación y a partir de ahí tomar decisiones. Por todo lo que he expresado, le adelanto que votaré a favor en este punto y en el siguiente punto. Muchas gracias.
Gracias, señor Vázquez. Te la palabra la señora Rodríguez.
Gracias, señor alcalde. Des del Partit Popular sempre hem defensat la retallada de les despeses en situacions de crisi com l'actual. Aquest pressupost recull una retallada d'un 2,36% respecte a l'any 2009, una decisió que aplaudim en termes generals. Ara bé, una cosa és que retalli i una altra és on afecta aquesta retallada. Percentualment hem pogut constatar que les retallades més importants afecten els àmbits d'economia amb un 5,45, alcaldia amb un 3,32, gerència amb un 3,03. Sorprèn que el senyor alcalde retalli tan sols 5.560 euros i, per tant, no és més que una forma de maquillar la rebaixa. Les baixades pressupostades en els àmbits no són proporcionals. No és el mateix reduir 100.000 euros en un àmbit que gestiona 1 milió que en un altre que gestiona 500.000. Sobta que l'àmbit de cultura, esports, educació i joventut, que és dels pocs que augmenta el seu pressupost un 2,07, l'àrea d'esports gestiona un 7,5% menys que l'any anterior. En polítiques socials només representa un 4% del pressupost, i en època de crisi creiem que això és insuficient. I enllaçant una mica amb el que deia el senyor Recoder abans, quan amb la intervenció dels fons FEIL, que deia que havien pujat un 22% en serveis socials durant l'any 2009. No és ben cert, donat el cas, que això comporta que no arriba ni al 4% del pressupost global de l'Ajuntament. Que l'àmbit de seguretat ciutadana representi només el 0,5% de la despesa, nosaltres considerem que és insuficient. Les dades generals demostren que la delinqüència està augmentant a tota Catalunya i, per tant, no entendem que la partida de l'àmbit hagi estat congelada. Del pressupost de despeses ordinàries, considerem que conveni, per exemple, diverses partides. Conveni amb les GAES. Quina música toquem ara en l'Ajuntament? Donat el cas que l'any passat pagàvem 14.130 euros i actualment tenim pressupostat 15.000 euros. Què és això? Un import revolucionari que tenim que pagar a les SGAES? O és que realment els tenim que abonar i aquest import revolucionari que SGAES des de fa un parell d'anys es dedica, potser el que tenim que fer és tocar només una peça de música i que no estiguin de manera que tinguem que pagar SGAES 15.000 euros. Després, discriminació respecte a les despeses considerablement amb les festes majors. Hem passat de 12.000 euros de l'any passat a Mirasol i de les Planes i aquest any passem a 1.100 euros a Mirasol i 8.000 a les Planes. Per què aquesta reducció en les festes majors? Després hem vist que estudiar un agermanament amb la ciutat de Quito ja ha pressupostat 49.000 euros. Per fer un informe. Quin informe? Un agermanament amb la ciutat de Quito? Quina necessitat hi ha en aquests moments de fer informes per un possible agermanament? Això ve en el pressupost. Després, respecte al teatre i programes de lleure per persones amb discapacitat, aquest any no s'hi preveu cap destinació. Ens ha estranyat. Com és que no hi ha cap tipus de previsió? Després, també hem trobat... respecte al procés participatiu del pla de lluita contra el canvi climàtic. Hi ha una partida de 50.000 euros, el mateix import que es dona per l'actuació contra la crisi, l'increment de la desocupació i per als treballs del manteniment del clavegram. És una cosa que ens estranya una mica. Després, una altra partida que ens hem quedat així una mica sobtat és la gestió del casal de joves de Torreblanca. Hi ha un augment amb aquesta partida de 40.000 euros. Sembla recordar així de memòria, de 240.000 passa a 230 i escacs a 272.000 euros. Després, tota una sèrie de partides molt importants que considerem que han augmentat de manera substanciosa, com són les partides de defensa jurídica, assessoraments, etc. Després considerem que cal garantir la capacitat inversora municipal. Amb la inversió del 2009 teníem 7.328.239 euros. De cara a aquest any hi ha una capacitat inversora més gran, donat el cas que, com molt bé ens va explicar vostè amb totes les comissions informatives, de la manera que es podia arribar a aconseguir aquests diners i donat el cas que també s'agafava presumptament el superàvit que podíem tenir durant el present exercici, que em sembla recordar que pujava a 1 milió i escacs. Però considerem que en aquests moments de crisi aquesta capacitat inversora, que sobretot ho tenim que fer, que per, donat el cas que per una banda a través dels fons FAIL hem tingut unes inversions addicionals que no podíem esperar a la nostra ciutat, que anem amb força cura i en un moment de crisi tan agosarat com bé, tenim que mantenir una bona, un bon fons de reserva i encara que vostès vagin fent l'endeutament que estiguin sobre un 65% i pretenguin o vulguin mantenir-se més o menys sobre aquesta situació, creiem que seria més bo abaratir l'endeutament que tenim avui en dia en l'Ajuntament per intentar superar aquest tipus de crisi que avui en dia tenim i amb un bon fons de reserva. Per altra banda, ens hem quedat una mica bocabadats en un sentit de, que diem, a veure, fons d'ingressos. Tenim un capital molt important que resulta que és la grua municipal. Ens sobta una mica que una de les fonts d'ingressos per part de l'Ajuntament sigui la grua municipal, però a més amb unes xifres molt elevades. Després, com tots sabem, una altra de les fonts d'ingressos que crec que teníem que haver, a l'hora d'haver votat l'ordenança fiscal, intentar no haver pujat d'aquesta manera, és l'impost de béns immobles, que és una altra font d'ingressos important. Respecte a les polítiques directes a les persones, les associacions i les empreses, disculpin, eh? Bé, respecte a cultura, educació i esports, hi ha una altra cosa que ens preocupa, que hi ha una despesa molt important, sobretot amb el camp de Mirassol, que són els leasings de la gespa artificial, juntament amb la gespa del Jaume Tomau, que són de 106.000 euros, que són unes quotes de leasing que abans no teníem pressupostades i que ara sí que les tenim que abonar, que considerem que aquests diners, aquesta inversió es podia haver evitat si s'hagués previst amb temps suficient el fet d'haver demanat les subvencions per la gespa artificial. En lloc d'anar una mica de aquí te pillo, aquí te mato, amb el sentit de que anem a fer un projecte de gespa artificial i ens deixem perdre les subvencions que han estat tancades l'any anterior, que hagués sigut una manera que tots els santcugatencs no haguéssim tingut que pagar aquests leasings. Referent a el que estava comentant de les multes i les sancions, em torno a reiterar que és una cosa molt estranya que en lloc d'haver pensat que avui en dia amb la policia local que tenim, que considerem que una de les seves funcions és prevenir, no tan sols sancionar, s'hagués previngut més cap a la ciutadania, i aquests ingressos tan importants, perquè de grua hi ha un augment de més d'un 75%, no s'hagués mirat d'intentar aconseguir diners cap a l'Ajuntament d'una altra manera, no fent aquesta pressió cap a la ciutadania de Sant Cugat. Bé, i de moment res més.
Gràcies, senyora Rodríguez. Senyor Granger, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Jo no sé si vostès, tots els que hagin vist la pel·lícula de la llista de Schindler, recordaran aquella... No sé què riu, senyor Boix, francament. No és una pel·lícula per riure gaire. I recordant vostès aquella escena... Home, recordant vostès aquella escena on l'Oscar Schindler i el seu comptable, el Litzak Stern, doncs feien la llista de gent a salvar. I el senyor Schindler deia doncs que el poder era poc i que la seva voluntat era de fer-ne molt més. En tot cas, el senyor Stern li va dir: el que compta no és la voluntat, no tan sols la voluntat, sinó al final és el que està escrit en paper. I el que hem arribat a pactar i a posar sobre un paper és el que farà canviar la realitat. Doncs això, amb aquest esperit, és el que nosaltres abordem les coses en política, i és aquest esperit el que ens ha portat nosaltres a imprimir doncs l'acord que hem arribat amb el grup de Convergència i Unió en aquests pressupostos, per la qual cosa doncs creiem que hem millorat la ciutat. Doncs quin és aquest esperit que nosaltres hem tingut per anar amb aquest acord? Doncs aquell que pensem que ens exigeix la ciutadania en l'actual context social i polític: ètica, transparència i justícia social. Una ètica i una transparència amb la que la nostra ciutat ja ha estat premiada i reconeguda internacionalment, i que ara des d'Esquerra Republicana hem proposat a l'equip de govern concretar-la amb una nova mesura: la banca ètica. L'acord de pressupost preveu contractar amb l'entitat financera de banca ètica Triodos Bank l'obertura de comptes corrents a través de les que es realitzarà l'ingrés i pagaments relacionats amb el 1% del pressupost de cooperació i solidaritat. A més, es promourà l'oferta comercial d'aquesta entitat per al col·lectiu de treballadors de l'Ajuntament. Per Esquerra Republicana, la justícia social ha estat la prioritat a l'hora d'introduir propostes i a l'hora d'acordar el pressupost. Enguany, el context de crisi econòmica encara es mantindrà de manera crua i és per això que ens sembla fonamental consolidar i reforçar totes aquelles partides relacionades amb l'atenció a les persones. Aquest pressupost continua destinant xifres importants a tot allò que té a veure amb la reactivació econòmica, convenis amb els parcs empresarials per donar suport als nous emprenedors, per exemple, amb la creació i la cerca de feina i amb les ajudes assistencials, servei de menjador escolar, atenció domiciliària a la gent gran i una nova bossa de contingència per a emergències socials, entre d'altres. Des de la nostra perspectiva progressista, pensem que un pressupost ha de ser just i equitatiu. Aquelles mesures que vam aprovar en el marc de les ordenances fiscals i que ara queden recollides al pressupost tenen precisament aquest sentit. Introduïm ajudes per a col·lectius vulnerables com ho són les vídues, els pensionistes, els joves o les famílies monoparentals. Finalment, des d'Esquerra Republicana hem volgut posar sobre la taula dues qüestions que per a nosaltres són molt importants: Torrenegra i el manteniment de la ciutat. Sobre Torrenegra, hem acordat posar en funcionament un servei d'informació per a promoure els valors i coneixement d'aquest entorn natural. Esquerra Republicana manté el seu ferm compromís per a la preservació de tot l'espai de Torrenegra com a garantia d'equilibri i qualitat mediambiental de Sant Cugat. Per altra banda, una ciutat capdavantera en gestió econòmica com la nostra no es pot permetre l'estat de manteniment d'alguns espais públics que fins ara, i com hem vingut manifestant, són visiblement millorables pel que fa a la seguretat, mobilitat i accessibilitat i salut pública. Especial inferència hem fet en tots aquests espais que creiem que són manifestament millorables, com hem repetit, i que creiem que d'aquests pressupostos contemplarà el seu també arranjament. A més, una vegada s'ha assolit la llei de barris per les planes, és prioritari, al nostre entendre, posar el focus sobre la Floresta. S'han pactat accions en una zona de la ciutat que al llarg dels anys s'ha sentit discriminada, amb gran part de raó. Des d'Esquerra, pensem que tots els santcugatencs han de gaudir dels mateixos serveis i atenció per part de l'Ajuntament, visquin al barri que visquin. És per això que els florestans i florestanes veuran al llarg d'aquest any que l'Ajuntament inverteix en millora de les instal·lacions elèctriques i de l'enllumenat, i també en manteniment dels carrers no asfaltats i el seu desbrossament. Aquest pressupost, malgrat el context de crisi econòmica, manté les subvencions de les entitats de tota naturalesa: socials, esportives, culturals, juvenils, de cooperació, etc. Per Esquerra, era fonamental aquest punt, ja que precisament en èpoques de crisi és quan és més important el dinamisme cívic, la cohesió social i, per tant, el contacte entre les persones. Finalment, no volem deixar d'alertar dels perills que ha tingut per a l'èxit d'aquest pacte de pressupost entre Esquerra Republicana i Convergència i Unió. Cal dir que ens hem trobat que, un any després de l'acord del 2009, algunes àrees de govern no han enllestit els deures que havien d'haver fet. S'han dilatat sense excuses alguns compromisos i projectes. Volem ressaltar que la manca d'agilitat executiva d'algunes regidories deslueixen en part l'acord del 2009 i han posat en perill el del 2010. Amb tot, cada àmbit ens ha concretat ja, amb terminis, l'execució dels seus projectes i compromisos pendents. Per exemple, la presentació pública i el lliurament del carnet jove serà el 17 de març del 2010. En breu, veurem per fi materialitzada aquesta proposta de la Joventut d'Esquerra Republicana, que ha de suposar descomptes pels joves en matèria d'activitats culturals i esportives, així com en transport públic. A més, tenim el compromís del govern de que els acords per tal de garantir el dret a l'oci dels santcugatencs estaran executats el 28 de febrer, fet que voldrà dir que haurem posat les bases per un pacte de ciutat entre entitats juvenils, veïnals, culturals, etc., sobre la celebració d'activitats a la via pública i a la nit. També hem acordat que el 15 de juny es presentarà un informe sobre l'ús del català als comerços i empreses de la ciutat, amb l'estat de situació i les accions dutes a terme per l'Ajuntament per tal de garantir l'íntegre compliment de la Llei de Política Lingüística. Per Esquerra Republicana és absolutament inexcusable l'incompliment d'una llei que garanteix tant els nostres drets lingüístics com els de consumidors. En darrer lloc, volem destacar els cursos de formació en matèria d'arts gràfiques que, adreçades a persones sense feina, així com aquelles responsables de comunicació del teixit associatiu, en compliment de la moció que Esquerra Republicana va portar al ple i van donar suport a les publicacions de les entitats. És per tot això que aquest any Esquerra Republicana ha tornat a voler participar en el disseny del pressupost de Sant Cugat per al 2010 i és per això que li donarem suport. Estem convençuts que aquelles propostes que hem introduït milloraran la qualitat de vida dels santcugatencs i és precisament aquest l'objectiu final de la nostra acció municipalista. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Granger. Té la paraula el senyor Boix.
Gràcies, alcalde. Bueno, no sembla que avui les intervencions dels grups que no donarem suport al pressupost hagin de ser de notícia, perquè la notícia que ha donat fa una estona el tinent d'alcalde Jordi Joly sobre el tema de l'Institut Europeu de Tecnologia, doncs em sembla que serà una notícia que taparà bastant l'aprovació d'aquest pressupost. En tot cas, felicitem-nos d'haver aconseguit aquest objectiu, tot i que, com sap vostè, nosaltres no compartim una part important de les seves reflexions al voltant de la promoció, del tipus de promoció empresarial. Només cal anar a passejar per alguns dels polígons industrials de la nostra ciutat i veure la qualitat de vida empresarial que diu vostè que tenen. Bueno, a mi m'agradaria que fos millor. I sobre les reflexions que fa al voltant de la gestió pública, fer la gestió, que els polítics sobretot hem de fer gestió, i en aquest sentit, doncs, bueno, vostè mateix ho ha dit, no? Encara no ho hem aconseguit, ens han donat ja un premi, una mica un premi tipus el que li van donar, no? El Nobel que li han donat a Obama, que li donen el premi de Nobel de la Pau mentre envia més tropes a l'Afganistan. Doncs una mica aquest premi és, hi ha una proposta, una bona proposta, tècnicament és bona, la que fa l'Ajuntament de Sant Cugat, però encara no hi ha una execució d'aquesta proposta. Per tant, és un premi més per animar-nos a fer-ho bé, cosa que està bé, però igual que devia estar bé la idea del Nobel al president dels Estats Units, no? I en segon lloc, doncs clar, el pacte Esquerra Republicana-Convergència de pressupost desconegut pel nostre grup, és l'altra notícia del ple, no? Per tant, difícilment podrem fer cunya en aquestes dues notícies, però ho intentarem, encara que tampoc sigui la meva àrea, i avui hagi de fer de suplent del nostre portaveu, recordando viejos tiempos, perquè ja havíem tingut oportunitat de debatre pressupostos i ordenances fiscals amb el tinent d'alcalde Jordi Joly, i encara me'n recordo d'algunes qüestions. Per començar, el pressupost del 2009 va rebre el suport del grup que jo represento, el pressupost del 2009. Abans parlàvem de que no volíem arribar a acords, doncs mira, un fet històric va ser l'aprovació del pressupost 2009 per part del grup d'Iniciativa. Per què vam donar suport a aquest pressupost del 2009? Perquè creiem que era un moment difícil per la ciutat, pensant en la ciutat, pensant en la gent que viu a la ciutat, que molta gent ho està passant malament, perquè creiem que amb les nostres propostes doncs podíem elevar algunes de les partides que anaven adreçades directament amb aquesta gent que ho està passant malament, i perquè podíem incidir en algunes d'aquelles polítiques que nosaltres creiem que són importants de redreçar. Què ens ha passat? Bueno, com el conte una mica de les ovelles i el llop, no? Que ens han ensenyat la puteta, nosaltres doncs com que l'hem deixat entrar, però després hem vist que no, que el llop allò no era la mare, sinó que era el llop. Era el llop, Era el llop perquè, home, de la proposta aprovada del pressupost 2009 ni s'ha començat a urbanitzar un sector de la Floresta, i això era un acord, ni s'han millorat les freqüències de l'autobús a la Floresta. Espero que l'any que ve amb el seu acord doncs tot això ho puguin aconseguir. Ara no s'ha aconseguit. No s'ha implantat ni tan sols la recollida d'envasos al centre de la ciutat. Mira que és fàcil. Bueno, és fàcil. Home, no és fàcil. Però si hi ha un acord al darrere que diu que en aquest any, es va aprovar el pressupost fa un any, doncs s'implantarà la recollida d'envasos al centre de la ciutat, a les zones de vianants, doncs lo lògic és que s'executi l'acord. Digo jo, no s'ha fet. Però hi ha una cosa que ens molesta encara més, i és que hi havia una bossa de contingències, hi ha una bossa de contingències, que sumava 700.000 euros a les partides adreçades a les polítiques socials i a les polítiques d'ocupació. Jo vull dir públicament que d'aquesta bossa de contingències, la part que aquest Ajuntament ha adreçat a les polítiques socials, a les polítiques de pal·liatives, en molts casos de serveis socials, s'ha fet bé, s'ha fet de forma consensuada i amb diàleg constant. I aquest era l'esperit de l'acord del pressupost del 2009. Aquesta bossa de contingències per nosaltres no era suficient i em remeto al pressupost del 2010. Una part important d'aquesta bossa de contingències va directament ja amb unes partides i es consolida, perquè és que és el que toca en aquesta ciutat. Aquest és el mínim de les polítiques socials que necessita la nostra ciutat. No? En tot cas, la crisi el que ha fet ha sigut ressaltar-ho més, posar-ho de relleu. Jo crec que és l'única cosa, el pressupost del 2009, del que ens podem sentir realment contents, orgullosos, de la part de polítiques socials, però no de les polítiques d'ocupació. I senyor Joli, les polítiques d'ocupació no són només les polítiques dels nous emprenedors, que també. Les polítiques d'ocupació són les polítiques que ajuden a la gent a estar en millors condicions per trobar un bon treball. Això són polítiques d'ocupació responsables. I en aquesta ciutat, aquestes polítiques no es fan, no és que no siguin prioritàries, és que no es fan. Al Servei d'Ocupació Municipal hi havia 23 treballadors, 23 treballadors i treballadores. Avui hi ha 9 treballadors, 9, 23, 9. Home, estem en una ciutat en què l'atur, per sort, i per la composició social de la ciutat, no és tan important com en altres localitats, i no vull cridar amb el temps, ni molt menys, però hi ha una dada que em sembla que és molt interessant, que és que en l'últim any a Sant Cugat ha crescut més l'atur que a qualsevol ciutat de la nostra comarca. Compte amb aquest tema, compte amb aquest tema, perquè hi ha molta gent a la nostra ciutat, de moment hi ha unes 4.000 persones a la nostra ciutat, que necessiten que no només per la seu compte, sinó l'administració, els ajudi a afrontar en millors condicions les oportunitats, les poques oportunitats que donen les empreses per trobar feines. Bueno, aquesta és la situació en què ens hem trobat abans de començar a parlar del pressupost del 2010. Doncs una situació, i ho puc dir-ho tranquil·lament, públicament, de frustració. A nosaltres ens hauria agradat estar en unes bones condicions doncs, per començar a treballar el pressupost del 2010. Amb les ordenances fiscals ja no ens vam posar d'acord. Les mesures excepcionals que nosaltres vam demanar responien a la situació excepcional del nostre país. No vol dir que aquestes mesures s'hagin de perpetuar, com esperem que no es perpetuï la situació de crisi del nostre país. Però nosaltres demanàvem que anessin més enllà de les ajudes, petites ajudes, importants, però petites ajudes, que s'han introduït amb les ordenances fiscals. Perquè són el xocolata del lloro. Són el xocolata del lloro. Hi ha una ajuda, les persones grans, la gent gran, una ajuda, una bonificació amb l'IBI, que es fa amb aquelles persones que cobren menys de 9.000 euros l'any. Estaran d'acord amb mi que això és la xocolata del lloro, perquè és que una persona que cobra menys de 9.000 euros l'any és pobra de solemnitat. En aquest país, una persona que cobra menys de 9.000 euros és que no pot ni sortir al carrer gairebé. I amb aquesta persona li fem una ajuda del 50% de l'IBI? Home, no del 50 o del 75, és igual. És que no li hauríem de cobrar l'IBI, però si és que és un tema d'ètica, és un tema de moral. I nosaltres què demanàvem? Home, 9.000 no, anem a 12.000. 12.000, 12.000, 1.000 euros al mes bruts, 1.000 euros al mes bruts. No, no pot ser. Bueno, doncs no ens posarem d'acord, perquè és que la situació del país és la que és. I o som valents, o no fa falta que nosaltres ens esforcem en donar suport a uns pressupostos doncs que, d'altra banda, doncs hem de dir que creiem, i hi ha directament el pressupost del 2010, creiem que les previsions d'ingressos que ens proposen des del nostre punt de vista estan inflades. A final del 2010, en tot cas veurem si és així o no és així, però creiem que els ingressos de plusvàlues per ICIO, per llicències urbanístiques, alguna de les taxes, abans en feien referència, i sobretot la previsió de participació en els ingressos de l'Estat, creiem que estan inflades. Creiem que aquesta previsió s'ha inflat aproximadament entre uns 4 i 5 milions d'euros. I ens sembla una quantitat que no hauríem de perdre de vista. Per una altra banda, no veiem un veritable esforç d'austeritat, que creiem que és absolutament necessari en una conjuntura com la que ens trobem. No planteja, per exemple, una reducció. Jo penso que s'ha de dir ja clarament. L'any passat ho vam assumir perquè podíem incidir en altres partides, però jo crec que ho hem de dir. Ho hem de dir perquè ens toca dir-ho i és així. Una reducció en la despesa de les retribucions. Jo penso que qui fa una feina se li ha de pagar conforme a la seva feina, però sí una disminució amb l'estructura político electa i político tècnica d'aquest ajuntament. Aquest ajuntament té una estructura política per sobre de la mitjana del nostre país, i això és així, i tenim la gran sort de que l'alcalde de Sant Cugat cobra de la Diputació i que un dels tinents d'alcalde de la Diputació i un dels tinents d'alcalde cobra del Parlament, perquè si no, jo no crec que això modifiqués massa l'estructura politico-tècnica. En tot cas, ens estalviem encara més calés, no? Però l'estructura és la que és, i jo me'n faig un fart de veure altres municipis i tal, i l'estructura que tenen altres municipis no és la que tenim aquí. Hi ha alguna excepció, però no és la que tenim aquí. No estaria malament que en una època com la que estem, doncs, hi hagués un esforç de l'austeritat. I una altra consideració important. Hi ha un, en el pacte, aquest macrodocument d'objectius de l'Ajuntament, hi ha un apartat que és beneficiaris. Beneficiaris. Què vol dir beneficiaris? Bueno, doncs tota aquella gent de la ciutat, la gent que necessita serveis, entitats, associacions, persones usuàries dels serveis públics de la ciutat, doncs aquesta partida, pel pressupost del 2010, baixa. Aquesta partida baixa. I nosaltres pensem que si un equip de govern creu que les polítiques adreçades a les persones són prioritàries, no pot ser que hi destini menys del 25% del pressupost. I això és una dada que és la que dona el pressupost del 2010. Per què? Home, perquè el 94% del pressupost està hipotecat a un model de ciutat molt difícil, d'altra banda, molt difícil de modificar. Molt difícil de modificar. Amb aquest pressupost, i lligat amb això, no es desprèn un pla real d'estalvi i d'eficiència energètica, que aniria directament a les despeses de consum, que jo els convido al públic, a la premsa, que es mirin tranquil·lament, perquè són un veritable escàndol. Any rere any, les despeses de consum. I per acabar, i pel que fa al pressupost d'inversions, hi ha dos temes només rellevants. Nosaltres els volem felicitar perquè realment l'esforç d'inversió d'aquest ajuntament és un esforç molt important. No hi ha masses ajuntaments que destinin tants diners a fer inversió, és veritat. Això és així. Però els 22 milions de pressupost que invertirem en habitatge públic, una part important en habitatge públic de lloguer, és la resposta amb un acord. Si en aquesta ciutat hi ha el percentatge que hi haurà, no que hi ha, que hi haurà, de lloguer, és perquè algú va acordar algun dia que en el nou creixement de la ciutat hi haguessin uns percentatges, no només d'habitatge públic, sinó d'habitatge públic de lloguer. I avui encara no, aquest Ajuntament, 2001 va ser l'acord, 8 anys després, encara no ha donat resposta a aquest acord. Ara ho farem, benvingut sigui l'acord. I una altra cosa important, d'aquests 22 milions d'euros que destinem a l'habitatge públic de lloguer, els 22 milions d'euros es gastarà tots l'Ajuntament? Tots els 22 milions són de l'Ajuntament o algú ens ajudarà? Perquè a mi em sembla que quan fem habitatge públic de lloguer hi ha algú que ens ajuda. No són tots calés de l'Ajuntament. No estaria malament dir-ho també, perquè clar, aquí sembla que només fa habitatge l'Ajuntament i ningú explica mai els diners que destina la Generalitat a fer o a deixar fer o a ajudar a gent a poder accedir a un habitatge, que són molts. I encara podria ser més si nosaltres volguéssim. No ens agrada que del pressupost d'inversions, les fonts de finançament d'aquest pressupost d'inversions vinguin, com ho diem sempre, de la venda de patrimoni, a no ser que aquesta venda de patrimoni sigui clarament un canvi d'una opció per una altra, que es vegi clarament, venem això perquè anem aquí, i dos, que aquest equip de govern no és capaç d'estalviar. No és capaç d'estalviar. Abans, i acabo, una consideració que deia abans el senyor Joly. Els superàvits dels anys anteriors. Home, senyor Joly, no ens faci trampes al solitari. Els superàvits dels anys anteriors, on han anat? Han anat a tapar la mala gestió. Li hem de recordar quina mala gestió és aquesta? Tot el superàvit, que ens deien, venim en superàvit, 2 milions d'euros de superàvit, 3 milions d'euros de superàvit. L'any següent volava el superàvit perquè havíem de pagar que si TMA, que si els diners que no hem sabut gestionar de la tributació i dels impostos locals. Home, no, bueno, el tema del superàvit em sembla a mi que boca petiteta, perquè digui'ns, sisplau, no, ja sé que avui no estarà en condicions de fer-ho, però ja li pregunto, si consta, si vol entro per instància, tots els diners de superàvits d'anys anteriors a què han anat destinats? A què han anat destinats? I estalvi, abans ho deia el senyor Dodero, no estic d'acord amb tota la seva amb una part important de la seva intervenció, però una part d'estalvi per fer inversions, home, no estaria malament. No estaria malament, i no ho fem mai. I crec que com a administració pública és un objectiu important a assolir.
Gràcies, senyor Boix. Senyor Villasenyor, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Aviam, després de la intervenció del company d'Esquerra Republicana sobre la llista Schindler, no sé ben bé quin dels actors som nosaltres. Els nazis, els jueus o potser el tribunal de Nuremberg, no sé, ja ho trobarem. En qualsevol cas, i breument, perquè diguem-ne que la gent que ens està ocultant per la ràdio i els que esteu aquí, diguem-ne que suposo que teniu ganes que acabem. Mireu, el Partit dels Socialistes va presentar l'any passat 35, de les quals una va ser aprovada, al·legacions del pressupost, una que era de l'AMD, per tant una que era la mateixa que presentava l'AMD, i 34 esmenes que van ser rebutjades totes pels grups que van donar suport a aquest pressupost. La majoria d'aquestes esmenes continuen vigents, atès que moltes eren estratègiques. Aquest ja és un primer motiu a partir del qual és lògic que votem en contra d'aquest pressupost, perquè no s'han atès les esmenes que van fer l'any passat. I home, això de la memòria és el que té, però un any arribem, diguem-ne. I per tant, com que no es van atendre, doncs les mantindrem. Com vostès saben, els pressupostos són un continu, no és avui el que estem aprovant. Són despeses, situacions passades d'anys i anys i anys. Ja sé que se m'emprenyaran, però estem pagant factures des de 1996. Per tant, el pressupost que aprovem avui també és el de 1996, una petita part, o no tan petita, depèn de qui li toqués pagar. I també representarà superàvits, despeses, estats d'execució en els propers anys. Per tant, aquells que donen suport a un pressupost són responsables d'allò que es posa en aquest pressupost i sobretot d'allò que no es posa en aquest pressupost. Els que donem, el que votem en contra, evidentment, també. Són responsables tots plegats de la nostra actuació i de les nostres esmenes i propostes, etc etc. El nostre grup votarà en contra, com ja els hem dit, i presentarem al·legacions a aquest pressupost. Creiem que és fàcil presentar al·legacions a aquest pressupost. Jo crec que convidar no, perquè aquí no és qüestió de convidar. El nostre grup s'ofereix a col·laborar amb tots els grups polítics d'igual a igual i en un marc d'igualtat i tranquil·litat a trobar al·legacions que puguin ser assumibles pel major nombre de grups possibles. Des de la lleialtat, evidentment, al nostre Ajuntament i des de la falta de demagògia, perquè no toca. Per tant, tindrem uns dies a partir dels quals es poden realitzar totes aquestes actuacions. Ara no recordo si són 15 o són 20, hàbils, no ho recordo, o 30, és igual. Tenim les vacances, jo crec que serà un període interessant aquestes vacances per intentar trobar punts d'acord i, evidentment, també per intentar trobar al·legacions. Insisteixo, jo crec que és fàcil trobar determinades al·legacions, tant de reducció de despesa, augment de despesa, com de canvi i ingressos, tot plegat. Com vostès saben, el que no farem serà, a partir d'ara posem 5 milions d'euros en polítiques socials. Clar, d'on surten aquests 5 milions? Aquesta és la nostra història. Jo crec que és important, i no la repetiré perquè ho ha fet vostè, senyor Boix, la intervenció que ha fet el portaveu suplent, el portaveu sortint i entrant avui en un moment de suplència d'Iniciativa per Catalunya. Vostès van donar suport al pressupost anterior, igual que Esquerra Republicana, i vostè ha posat sobre la taula els perquès no el donen. Jo no diré res més. Jo crec que ha estat claríssima la seva intervenció, clara i contundent. La ciutat la formem tots, la formen els grups que donen suport al pressupost. Obro parèntesis, tothom sap aquí i fins i tot a les cases d'apostes de Londres que Esquerra Republicana votaria a favor d'aquest pressupost. Tanco parèntesis. Els grups que també presentarem al·legacions també formen part d'aquesta al·legació. Molt sovint, i el senyor Joli n'hem parlat, en alguns casos vostès ens han votat en contra d'alguna al·legació i posteriorment o una proposta i posteriorment les han aprofitat i les han tirat endavant. Sempre li del senyor Joli, sempre li he agraït també aquesta consideració, tot i votar en contra de determinades situacions. Parlaríem, per exemple, de temes d'impostos i moltes altres que ja no repetirem perquè n'hem parlat. Miri, els nostres requeriments per votar a favor d'un pressupost són els mateixos que vam realitzar l'any passat. Qüestions molt, molt genèriques i estratègiques. I jo crec que de sentit comú, potser no. Però crec que sí. Realització d'una auditoria de gestió per veure de les diferents contractacions, contractes, per veure què ha passat amb tots aquells diners que es van perdre. I vostè diuen, no, és que fa molt temps que això que es van perdre els diners. No recordo quina és la pàgina de l'actual pressupost, però tenim una partida de 800.000 euros i pico que recull aquell deute curiós fet dos dies abans de les eleccions pel qual pagàvem 800 i pico mil euros cada any, a la qual se li sumen 400.000 euros d'interessos pel tema del conveni. 1.200.000, quan hem dit que era la partida de contingències de serveis socials? És important, és una partida important. Balances. Jo crec que és important que fem balances a tot arreu. L'altre, el tema de l'impulsis. Un altre clàssic que sembla que és molt tard i no sé què. Vostès saben que fa dues setmanes vam realitzar una roda de premsa que dèiem que aquest tema no el veiem clar. No el veiem clar des de l'anterior mandat, ja se sap. Ningú encara ens ha corregit i han votat en contra d'una moció per tirar endavant una auditoria per saber què va passar en aquell període concret a la nostra ciutat, que no van ser sis mesos, va ser des del 99 al 2006, on presumptament es van perdre 8 milions d'euros en la recaptació. Jo no pagava el meu IBI, vostè sí, vostè el pagava, jo com que no el pagava, doncs ningú m'ho deia. Això és el que es va perdre, d'acord? Això, les executives. Hem parlat de superàvits, hem parlat de tot plegat, i on estan aquests 8 milions, o 6 o 4, o potser estem mentint. De moment crec, no m'ho han dit encara els advocats, no ha caigut cap denúncia per injúries en tots aquests anys, ni al company Pau Calcemília ni a mi. Sabeu que hem fet altres propostes de territorialització, paraula complicada, també m'ha passat igual que el senyor alcalde, sobre districtes. Tampoc no hi consten aquest pressupost. I aquí no estàvem parlant de despeses, sinó de formació i com es presenta aquest pressupost. Falten moltes mesures anticrisi proposades que, en aquest cas, conjuntament amb Iniciativa per Catalunya, vam realitzar una moció i, per tant, crec que és plenament vigent. També un calendari i un pressupost, memòria econòmica, tot i que ja no sé si dir-lo, després de la intervenció de la senyora Conesa, el pla d'equipaments. Nosaltres creiem que el pla d'equipaments, a part de les propostes de sol, tal com ha explicat el senyor Gausa, fins que no es posen calés, diguem-ne que això queda en paper mullat. Creiem que com a mínim a partir de les següents i les possibles plurianuals sí que haurien de tenir pressupost, com a mínim, dels projectes. Una altra cosa, n'hem parlat dels 13,6 milions que el 2009 ha tingut la nostra ciutat en inversió del Fons Estatal d'Inversió i dels propers 22, el proper 8 com a algú. En total seran 22 milions. Aquesta entrada de diners, sense entrar en res més, ha permès que moltes parts de la nostra ciutat creixin aquelles, bueno, aquelles inversions que necessitaven. Falten moltes, però ha estat important. Crec que també cal posar-ho. Sobre els pressupostos, nosaltres creiem que és un pressupost continuista, aquí no inventem res, el pressupost és més o menys igual, i quan vostè, senyor Joli, estava intervenint, m'ha vingut una inspiració divina, he pensat, divina no, perdó, m'ha vingut una inspiració, si resulta que han vingut els mateixos diners pressupostats des de l'Estat i han vingut més des de la Generalitat i del Consell Comarcal, això vol dir que l'Ajuntament posa menys. No? Doncs sí, evidentment. Si una partida pressupostària s'omple amb 10 punts i eren 5 i 5 i li venen 6 de l'altre, baixes de 5 a 4. Una qüestió de sentit comú. Per tant, ha hagut una desinversió més gran de l'Ajuntament tant en temes ordinaris com d'inversió, atès que han entrat d'altres administracions. Tampoc no té més, una coseta. Recordin, i seguint l'informe d'intervenció, que estàvem al 80% d'endeutament. Això pot ser positiu o pot ser negatiu, depèn del que es faci amb l'endeutament, evidentment, però posem l'avís, evidentment, en la hipoteca que tenim en quant a interessos. Vostès saben que aquest ajuntament i tots els ajuntaments han viscut durant l'any passat de la baixada d'interessos que hi ha hagut en tots els temes financers. Esperem que en els propers anys no hi hagi una pujada igual que fa 2 anys, perquè si no aquest pressupost, a part de les multes, diguem-ne que tindrà una baixada i una tancada de persiana important. A grans trets es congelen determinades actuacions amb preocupació, les veiem amb preocupació. Veiem com es poden adequar determinades partides, organismes externs que no preveu una baixada clara de pressupostos. Molt sovint en aquest ple, i a mi m'ha passat el primer, ens centrem a parlar molt dels pressupostos de l'Ajuntament. Recordin vostès que tenim uns quants organismes i societats municipals que també tenen pressupost i que avui també votarem. És important també fer aquest anàlisi. En aquest sentit, l'exemple seria l'organisme de comunicació, cuba.cat, ràdio, televisió, tots ho coneixen, que té un pressupost de 1.289.515 amb una càrrega de recursos humans de més de 760.000 euros, sobretot m'estic referint a càrregues directives, els quals haurien de sumar les diferents partides de publicitat, comunicació que estan al pressupost de l'Ajuntament, el que també votem, i altres organismes. A tall d'exemple, el pressupost ordinari de comunicació, 242.000, a afegir aquests milió i escaig que deia, 112.000 euros de publicitat o, per exemple, 111.900 euros de despeses de protocol. Això què vol dir? Home, que aquest Ajuntament té una despesa grandiosa en temes de comunicació. Acabaria de seguida, senyor alcalde. Per tant, volem posar sobre la taula la despesa en comunicació i propaganda ho dic jo, excessiva pel volum de ciutadans que té aquest Ajuntament i que en molts casos no obeeixen a instàncies d'aquest Ajuntament, o sigui d'aquesta administració local. Veiem també amb preocupació la baixada dels àmbits d'entitats, associacions i agents socials, que baixa un 6%, i també entorn urbà i medi ambient amb un 3,8% de baixada. Un altre tema a destacar és la despesa de l'Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació. Algú l'ha anomenat alguna vegada l'hereu de l'Impulsis, jo no ho dic, que com a mínim és gran, 1.600.000. Segurament la gent del karate, de la sala de karate, deu pensar, amb aquestes xifres que estem parlant aquesta gent, per què no ens posen l'aire condicionat? Bueno, jo crec que hauria de ser una de les propostes, ja no va de 18.000 euros. Els demano, si us plau, que les posin i així farem el contacte també via Facebook amb la gent del karate. Mantenint 211.000 euros per organitzar un Sant Cugat Tribuna, ja hem parlat en moltes ocasions, Sant Cugat Tribuna està bé, jo crec que és un bon ens i una bona activitat, ara que sigui l'única és bastant curiós. Ho podríem comparar amb els 66.000 euros de suport a emprenedors. 211.000, Sant Cugat Tribuna, 66.000, suport d'emprenedors. Continuem fent balances. Veiem també amb preocupació com hi ha una baixada de, o una congelació, una baixada clara de les subvencions a entitats culturals i esportives. Aquests sí que paguen la crisi, aquests sí que la paguen de veritat. No posarem tot l'exemple dels convenis, però per exemple que Castellers o Geganters tinguin al voltant d'una subvenció de 14.000 euros ens sembla com a mínim curiós. I també una cosa molt petita, parlàvem anteriorment, el senyor Granger parlava de la gossera o gatera, del centre per animals domèstics que es puguin recollir pel carrer, que no el tenim, està en el pressupost, hi ha mocions, tothom recorda mocions, signatures, etc. Home, Cau Amic té una subvenció de 3.000 euros, ja està, no cal parlar-ne gaire. En el pressupost certament hi ha una subvenció de, vostè ho ha dit molt bé, de contingències socials, augmentada en contingències socials dedicades a temes de formació tipus SOM. Considerem que això és important i ho valorem com a positivament, sobretot el fet que s'hagi quedat estructural ja en aquest pressupost. També hem de pensar que hi ha altres partides que han baixat dintre el mateix àmbit de serveis socials, i en altres partides que han baixat, per exemple partides d'ajuts mèdics, àpats, al voltant d'un 8%, o 100.000 euros una partida que es deia ajuts possibles necessitats de la ciutadania. Jo no ho estic dient, però algú podria semblar que muntem una partida traient d'un altre costat. Això dels vasos comunicants a l'economia també és el que té. Per tot el que hem dit, i després ja continuem a la rèplica, senyor alcalde, acabo, el nostre vot contrari en aquesta fase inicial, evidentment, amb el, com ja imaginen vostès, amb les propostes que esperem, que ja sé que no les acceptaran totes, però sí que els demanaria a vostès i a tots els altres grups, també als que votaran suport, als que donaran suport a aquest pressupost, que quan tinguin davant una al·legació que té sentit, que és lògica, que està documentada i que està dintre dels seus programes d'actuació, programes de govern o programes de partits polítics, no la rebutgin. Gràcies.
Gràcies, senyor Villasenyor. Senyor Joli, té la paraula.
Moltes gràcies. Primer de tot, reafirmar el que ha presentat el portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, aquest pacte entre l'equip de govern, entre Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya pels pressupostos del 2010, motius pels quals ell ha exposat amb tota claredat i no faig més que reforçar-los, i que també mencionar doncs, que el que vàrem oferir des del principi de parlar, com ho vam fer el 2009, pel marc de situació general i perquè són pressupostos, sempre són importants els pressupostos, però estarem d'acord que els pressupostos en una situació com l'actual encara ho són més. Jo crec que aquesta capacitat de diàleg ja ha estat per totes les forces polítiques, i especialment Esquerra Republicana de Catalunya, doncs, a mi deixi'm que ho digui, hem treballat i molt. O sigui, s'ho ha pres molt seriosament, ho dic perquè hi ha hagut algun comentari al respecte que semblava com si, com, bueno, si tingués, li tragués importància o fos una qüestió menor, o això ja estava més que definit en no sé quines apostes. Jo, sincerament, li donaré la meva opinió real i li asseguro que jo no dic mentides. Això no és així, perquè Esquerra Republicana ha tingut molts dubtes fins a l'últim moment i hem treballat moltíssim, ens ha fet treballar molt, no només a l'àrea d'economia, i no parlo per una qüestió personal, els meus companys d'equip de govern ho saben, que portem molts i molts dies i setmanes on hi han hagut converses que jo no podia mantenir, perquè jo m'he de mantindre en una, bueno, una dinàmica més pressupostària general, d'objectius estratègics i sobretot de decisions més financeres, però el que és el dia a dia dels àmbits, aquesta és una qüestió que li pertoca a l'àmbit, i com a molt el que podem fer des d'economia és tractar de coordinar-ho, no? Per tant, jo crec, i ho poso èmfasi en especial, perquè crec que hem fet i s'està fent un exercici que és això que comentava en la meva exposició, també de dir, passem, si us plau, tractem de passar entre tots de la política teatre a la política feina. Passem del teatre a l'execució. Posem-nos a treballar, i jo crec que ho fem tots amb més o menys encert al nostre dia a dia, perquè aquí no se n'escapa cap de nosaltres, ni de l'equip de govern ni de vostès com a oposició, i crec que a poc hem d'anar fent aquest exercici, i crec que si més no aquí l'hem fet. Jo crec, resumint, que és un pressupost aquest que presentem Convergència i Unió i Esquerra Republicana, és un pressupost que és innegable l'accent social, és innegable, es poden tenir apreciacions de més importància, de menys importància, de més relleu en el conjunt del pressupost municipal, però jo crec que l'accent social d'aquest pressupost és absolutament innegable, que l'orientació dels objectius, de la gran majoria dels objectius d'aquest pressupost, estan vinculats amb el tema de la funció social en moltes de les seves vessants. És un pressupost, a més, que intenta no només distribuir la despesa, sinó que sobretot intenta dir aquests són els objectius estratègics i de gestió. Hi ha una cosa molt rellevant aquí. Som una organització, com deia abans, de més de 500 persones. Amb una despesa pública pel que fa als sous i salaris que paguem de tota la casa i de tot el cost d'aquesta funció pública, de més de 33 milions d'euros. És que aquests no fan res? O sigui, és que tota aquesta gent fan i molt, però han de tenir els objectius predeterminats. I jo crec que el model també ajuda a saber cap a on va tota la feina, que no es reflexa en cap partida pressupostària, però que la gent que treballi en aquest ajuntament sàpiga que els objectius a dia d'avui són aquests i no són uns altres, que podem discutir, com dèiem, amb un Consell de Districte, el representant del Partit dels Socialistes de Catalunya, deia, no, si no discutirem amb el model, si discutirem a lo millor on posem l'accent d'aquests objectius, però jo crec que això és una qüestió important que cal tenir en compte. Que seguirem treballant, és un pressupost que segueix treballant també per crear un entorn, repeteixo, que generi les màximes possibilitats d'èxit per aquells que intentin fer una activitat econòmica en aquest entorn. Seguirem treballant per possibilitar les màximes condicions de competitivitat a les empreses que vulguin treballar en aquest municipi, i per això ho posava només com a exemple el tema de l'EIT, per l'exemple de que pot tenir impacte i que creiem que aquesta és realment una política de promoció econòmica. I estic d'acord amb vostè, senyor Boix, quan diu els temes de formació, són fonamentals els temes de formació i de preparar la gent que està en desocupació en aquest moment, preparar-la que tingui les millors possibilitats d'accés a la feina. I per això es posa en marxa un espai com el que hem impulsat d'espai coneixement-empresa. Per això és tan important tot això. Però no només és formar, sinó que és sobretot també formar amb allò que les empreses del nostre entorn necessiten, i aquí està sobretot la clau, i això és lo terriblement complicat. Saber cap a on van i què necessiten les nostres empreses en el futur és fonamental per tal de que no fem formació només per fer-la, sinó tant de bo fossin capaços de fer aquella formació que demà passat, demà immediatament, necessitarà la nostra petita i mitjana empresa, i aquest espai d'empresa i ocupació, de coneixement i empresa, perdó, el creem precisament per això. En qualsevol cas, senyor Boix, agrair-li el vot favorable i el suport que ha tingut el pressupost del 2009. Ara no entrarem a debatre el que vostè l'ha defraudat d'aquest acord, no? Jo crec que ara, ja arribats a aquest punt, no és ara tampoc el moment. Li agraïm el seu vot favorable, l'animem a vostè i a la resta de forces polítiques, si tenen qualsevol idea o tenen qualsevol aportació, encara que ja arrenqui tot el vot d'avui, si hi ha qualsevol cosa que en la que ens puguem posar d'acord a mesura que vagin passant els mesos, doncs benvingut serà, i estic convençut que el mateix dirà el partit que ens dona el seu vot favorable. El senyor Fernando Vázquez Dodero, jo crec que ha fet una aportació molt interessant, i que vaja que comparteixo, i que crec que aquest equip de govern ja està posant un èmfasi. Miri si és important, que és el primer dels objectius que tenim, no? Aquest reenginyeria dels serveis, perquè cal posar un èmfasi, com deia vostè, amb el tema de dir, bueno, si tenim una despesa captiva tan important, que això no és una casuística particular de l'Ajuntament de Sant Cugat, sinó en general de tota l'administració pública, la despesa captiva és terriblement important, no la podem abandonar. És a dir, el lema principal que tenim és sobretot aconseguir els mateixos objectius amb menys recursos econòmics. O sigui, intentar canviar la cultura aquesta, que ho anomenem passar de la cultura de la despesa a la cultura del cost. No s'hi val pensar que les millors polítiques són aquelles que són capaces de dinamitar els recursos públics amb la màxima facilitat possible. No s'hi val fer creure a la ciutadania que una política és bona perquè miri quants calés, miri tants milions, i milions aquí, i milions allà, i milions... Escolti, però què fa vostè amb aquests milions? És a dir, els està gastant bé vostè aquests milions? Aquesta és la gran pregunta que ens hem de respondre. És lògic que tots els debats públics siguin en base a dir és que no es gasta prou aquí, és que no es gasta... Escolti, sabem realment què anem a buscar, quins objectius tenim, i a partir d'aquí podem fer la millor gestió possible per intentar aconseguir aquests objectius amb els mínims recursos possibles? Jo crec que aquest és un debat, n'estic del tot convençut, que és un debat i una perspectiva que serà la política de futur. Perquè si no, l'altre és que és absolutament insostenible. L'altre és senzillament prioritzar la gran màquina de la ineficiència i anem fent grans vaques, no? grans animals que són absolutament incontrolables, que són fomentadors d'una despesa bestial, i que al final després dius, bueno, on està la responsabilitat, no? Després parlem d'ètica, parlem de responsabilitat, parlem de valors, bueno, doncs tot això també conforma això. Per tant, estic totalment d'acord amb vostè que hem de seguir posant èmfasi aquí, hem de seguir treballant en com fem l'administració més flexible, com fem que aconsegueixi els mateixos objectius amb menys recursos econòmics, i posant en dubte tot el que hem fet de forma històrica per donar resposta a les polítiques que són més actuals. Hi ha un món que ha canviat per les empreses, ha canviat per el nostre dia a dia com a persones i ha canviat també per la política i per les administracions públiques en el seu conjunt. I aquest, doncs, és un exercici que, reitero, estic d'acord amb vostè, com també ho estic amb el que m'expressava de dir de l'acció que ve al punt a continuació, que suposa un ingrés extraordinari per l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès de 15 milions d'euros, em diu precaució. Jo crec que, bueno, benvingut és aquest missatge, és el que estem fent. L'alcalde ho ha expressat en la Junta de Govern, sabem ara que entren aquests diners, tranquil·litat, païm bé el tema perquè no és una decisió menor, perquè estem en una situació i una conjuntura general delicada. El senyor Boix feia esment en les possibles fallides que es puguin donar del marc d'ingressos. És evident que estem davant d'aquests riscos, creiem realment que hem fet una pressupostació molt, molt moderada i ho hem fet en els darrers anys i ha tornat a ser l'objectiu de l'any 2010, però sí que és cert que l'escenari és complicat i la PIE pot tenir una punxada, això d'aquí, això d'allà, el que sigui, i cal preservar una cosa que té molt valor, i és que el model de ciutat que es deia que era insostenible econòmicament a dia d'avui, Sant Cugat del Vallès és un municipi que ningú li pot posar en dubte que té un accent molt rigorós en tot el que és la gestió econòmica, la gestió del dia a dia i també la gestió dels recursos econòmics, i que a dia d'avui és una ciutat que no fa dèficit. I tenint la situació com la tenim en el marc actual, jo crec que és de rellevància preservar que aquesta ciutat segueixi amb aquesta bona estabilitat econòmica i pressupostària. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Joli. Senyor Granger, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Molt, molt breument, que és tard. Bé, amb la intervenció del Partit Socialista i Iniciativa, malauradament han fet vostès el mateix que va fer l'estudiantes de la Plata l'altre dia. És a dir, ja que no hi havia gaire recursos, doncs patada i amunt, i van aguantar. Van aguantar bona part del partit, però després doncs la qualitat s'imposa. Mirin, simplement he agafat la paraula perquè he sentit parlar d'ètica i de moral, I aleshores, clar, quan entrem, una cosa són les legítimes posicionaments que tingui cada partit i l'altra, les valoracions subjectives que a l'ètica i la moral se'n puguin fer. I esclar, vostè ha parlat d'ètica i de moral de que jubilats, doncs, i pensionistes, vidus, doncs tan sols se'ls descompti a partir dels 9.000 euros, dels 9.000 euros de pensió. Clar, vostè l'any passat va signar un que era a partir de 7.000 i el 50% de descompte. Jo estic segur que vostè l'any passat no va pagar de falta ètica ni de moral, perquè va signar allò, ho va fer segur amb la millor voluntat. Doncs pot estar convençut, perquè segur que és així, que aquest any hem augmentat això i també ho hem fet amb la millor voluntat, amb la mateixa ètica i la mateixa moral que vam signar l'any passat, conjuntament tot el que vam signar. Per tant, aquest tipus de valoracions són una mica destraleres, si em permet. Per altra banda, i això li disculparé, perquè vostè no ha estat a les comissions informatives d'economia, però, home, no s'hi va fer trampes. Els beneficiaris, aquest descens que vostè esmenta, el seu representant allà sap perfectament d'on ve això. I és la menor quantitat que es dona aquest any a l'entitat municipal descentralitzada, a Vall d'Oreig, pel conveni signat. És simplement la menor valoració del conveni signat. Escolti, no fem jocs de mans amb les xifres, com exactament que feia el Partit Socialista, doncs posant la boleta en partides de 7.000 euros amunt, 7.000 euros avall. Amb les 2.000 partides que hi ha aquí se'n poden fer molts de jocs de mans. Però sap el que li queda a la ciutadania al final? A la ciutadania al final li queden els acords i li queden les avantatges que treuen. No li queden ni el fum ni els jocs de mans. I això és el que alguns partits es dediquen a fer. Jo no sé si vostès sabien, o les cases de Londres sabien, que nosaltres anàvem a signar aquests acords. Li puc assegurar que fins ahir doncs, haguéssim guanyat forces diners, si ho sabien, perquè no era pas així. En tot cas, el que sí que segur que sabien és que vostès dirien que no el pressupost aquest, el de l'any que ve, el de l'any passat i tots els que sigui possible, perquè escolti, ja fa temps que ens coneixem tots i tots veiem els comportaments i les dinàmiques que tots tenim de les comissions informatives, i vostès el susto que els donaran el dia que els hi aprovin una al·legació o els hi provin una proposta, el susto que els hi donaran, perquè els desmuntaran tot el discurs que vostè fan. Vostè fan les coses perquè no els hi aprovin i a més s'enfaden, com abans li han dit a la senyora Conesa, que s'han enfadat perquè els hi ha dit que vostès ja van vindre a la comissió del pla d'equipaments ja per votar que no. Bueno, escolti, aquesta és la seva línia, vostès facin endavant, nosaltres suposem que després la ciutadania, quan vegi les coses, el té dret, els avantatges que poden tindre fiscals, etcètera, 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 doncs bueno, sabran gràcies a qui ha estat o no, i no sé si arribaran a averiguar quines mocions o quines al·legacions no es van aprovar, i ho tindran en compte vostès mateixos. Nosaltres fem una política realista, no sé si ho han comptat mai alguna vegada, els que som de Lletres, però allà hi ha 14 regidors, i si es vol fer alguna cosa en aquesta ciutat, si es vol tindre algun avantatge en aquesta ciutat, serà pactar amb aquests senyors. La resta és pancarta. Gràcies.
Gràcies, senyor Granger. Senyor Boix, té la paraula.
Bueno, descobert que tenim un Messi al ple de l'Ajuntament de Sant Cugat, que ens ha fet, diguéssim, una remenada de pilota ben feta, un dribbling i un joc de cintura. Molt bé. Doncs, miri, jo quan he parlat de valor i d'ètica no he dit que el seu acord estigués exempt d'ètica i de valor. Bueno, en tot cas no m'ho hauré explicat bé, perquè entenc que sent Messi vostè doncs m'ha entès perfectament el que he dit. M'hauré explicat malament jo. Jo què he dit, el que he intentat explicar de forma clara és què volen dir els acords als que arribem. I l'any passat nosaltres vam arribar a un acord i ho vam fer-ho doncs molt contents d'arribar a aquell acord, perquè havíem superat barreres que no s'havien superat mai en aquesta ciutat. Introduir bonificacions i subvencions, això es va començar a fer a l'últim any de l'anterior mandat. Fins a aquell moment només es feia el de les famílies nombroses. Ja està. I vam començar a introduir bonificacions i subvencions i de més. Jo el que estic dient és que posem les dades sobre la taula i de què estem parlant exactament. I quan saps de què estàs parlant, dius, home, fa fins i tot mal als ulls, no?, fer aquestes... Benvinguda, sí, clar que sí, clar que sí. Però si al costat d'això poses acords molt més importants, com es van posar l'any passat, dius, bueno, no? També has de tancar els ulls amb altres partides amb els que no hi estàs d'acord. Això és així. Però és que amb les partides importants, doncs, hi ha hagut acord, però no hi ha hagut execució. Aquest és el problema. Clar, si tu arribes a un acord i aquest acord, doncs, no, jo no dic que diguin mentides, però no s'executa aquest acord. I eren partides importants, eh? No s'ha fet. Urbanització de la Floresta, línies de transport públic de la Floresta, polítiques d'ocupació, no són coses menors. I ens han fallat. Per tant, la nostra predisposició a arribar a un acord doncs és molt diferent de l'any passat. Molt diferent. Però jo, només una cosa, perquè jo no he anat a les comissions informatives perquè no em toca, però jo tinc aquí, diguéssim, el meu llistat de temes, i jo suposo que el que estem aprovant avui és l'expedient que hi ha a la taula d'on ha d'estar l'expedient. No és l'acord entre Convergència i Unió i Esquerra Republicana, no? Entenc que és això. Vale. Doncs, molt ràpidament, és un paràgraf. El pressupost total de les polítiques personals passa de 10,8 milions d'euros a 11,3. És a dir, que només s'incrementa en un 4%. Denota, per tant, una manca de sensibilitat per a les persones que més pateixen la crisi i alhora per a aquelles persones que necessiten una major prestació de serveis municipals. Ha pujat un 4%. Nosaltres proposaríem, i més en aquesta època com en la que estem, que aquestes partides pugessin doncs, més d'un 10%. Perquè estem parlant de números, estem parlant de la xocolata del lloro. Aquests números són reals o no són reals? Són correctes o no? Perquè clar, si canviem aquests números llavors ja no parlem. Seguim. Amb temes tan importants com educació, creix un 4,2%. Programes que garanteixen la cohesió social, subratllat, cohesió social, només creix un 0,7%. Només creix un 0,7%. Programes de gent gran, de joventut, de salut, de nova ciutadania, puja menys d'un 4%. Les polítiques socials només representen un 4,1% del pressupost del 2010. És que estem parlant d'això. Estem parlant d'això. Si al costat d'això no posem
no acompanyem amb acords importants que a més s'executen, no podem estar d'acord. Un any només ho hem provat, però nosaltres no fem l'acord per l'acord, i ens dona la sensació, lamentablement, ens dona la sensació que vostès van a buscar l'acord per l'acord. I és una llàstima, què vol que li digui? És una llàstima. Nosaltres no busquem l'acord per l'acord. Nosaltres buscàvem l'acord per canviar de debò el pressupost de l'Ajuntament. No ens n'hem sortit, ens retirem i diem el que hem de dir, que és el que ens toca dir, i ja està. I no ens n'amaguem, a més a més.
Gràcies, senyor Boix. Senyor Villasenyor.
Respecte a les paraules del portaveu d'Esquerra Republicana, certament ja fa temps que ens coneixem i vostè sap que jo en cap cas diguem-ne que posaré la banya després de determinades intervencions seves. No hi entrarem més, primer per respecte al partit que vostè representa i perquè avui estem parlant del pressupost de Convergència i Unió i que el defensi vostè està bé, però se suposa que amb qui hauria de debatre, entenc, per la majoria de les propostes hauria de ser amb el senyor Joly. Per tant, per les dues, les propostes que deia, respecte pel seu partit, evidentment, no hi entrarem excessivament, i menys amb el to que vostè ha emprat. En qualsevol cas, el tema de les cases de Londres simplement és Sporting Barça. Què posaria vostè a la travessa del que guanyarà el Barça? Per què? Per l'històric. No té més, és fàcil. Miren, aquests ingressos han rebut un augment del 8% del rebut de l'IBI, que no m'ho estic inventant, és que una miqueta més en el conjunt dels ingressos. Jo no ho he votat, no sóc responsable, ja està, no passa res. Jo no hi entraré a valorar qui vota o qui no vota els acords. Escolti, cadascú és lliure de condicionar els seus jocs d'aliances, de coalicions o el que cregui convenient, només faltaria. Si ha quedat sobreentès en la meva anterior intervenció que estava fent un judici moral, ètic o qualsevol cosa dels vots, no era la meva intenció. Cadascú fa el que vol, bàsicament. Per alguns motius, ja els exposaran. Jo no sé si la ciutadania, què farà la ciutadania o no. En qualsevol cas, les mocions que s'aproven en un ple s'han de complir i per tant s'han de votar pressupostàriament. Per mi no és de ben motiu d'acord, ja les he votat. El pressupost és millorable. Una vegada el senyor Joly es va aprovar una esmena a les al·legacions fiscals fa 2 anys, ho recordo. Home, vaig anar a casa, vaig sopar i vaig dormir, vull dir que no va passar res i vam votar a favor d'aquest punt. Per tant, jo crec que pot tornar a passar, i nosaltres cercarem l'acord tant amb els grups de l'oposició com amb el senyor Joly i amb l'Esquerra Republicana també, en qualsevol de les al·legacions que realitzem. 14 regidors és una majoria absoluta gran i àmplia, evidentment, i els ciutadans sempre tenen raó. Els ciutadans van votar una opció política i els ciutadans han tingut raó en aquesta opció política. Van haver-hi ciutadans que no van votar aquesta opció política i per tant que va confiar menys, però van confiar en un projecte polític. I el que han de fer els representants d'aquest projecte polític, els altres, els que estem cap aquí, és defensar el seu projecte polític. Si coincideix amb el projecte polític de l'equip que té majoria absoluta, doncs es pot votar el pla d'equipaments, o el que sigui, o l'acord del creixement, que ja l'han fet, temes de Can Busquets, hem votat. Vostès recordaran fa 30 minuts, no, fa una hora més, quants punts de serveis d'urbanisme han votat? Hem votat la majoria de punts tots els partits. Per tant, jo crec que la lògica aquesta de tirar amb la pedreta boom no té sentit. Si nosaltres tiren endavant aquestes propostes, nosaltres votarem a favor del pressupost, és que no té més, on ens abstindrem, depèn del que valorem, ja ho hem dit en moltes ocasions. Ara no se'n faran o no se n'han fet en l'històric anterior. Que no hi hagin unes partides clars del SOM, com vostè molt bé ha reflectit, no és valorable positivament per nosaltres. Poden haver-hi altres, sí, clar, que hi ha partides que ens agraden, evident, hi ha no sé quantes milers de partides o centenars de partides, moltíssimes. No ens agrada que hi hagi una dotació pressupostària molt més alta en l'apartat de comunicació que en altres. I això és un criteri polític. No ens agrada que no hi hagi una dotació pressupostària per expropiació de zones verdes del conjunt del municipi i especialment a Vall d'Orès perquè és on hi són. No ens agrada. Posicionament polític? Doncs sí. Per què? De defensa del conjunt del territori? També. Que no hi estem d'acord en com es va realitzar el Pla General Metropolità i que hi ha una sèrie de qüestions? També. Que no hi ha una sèrie de mocions, per exemple, del carnet jove que es va aprovar i se suposava que s'anava a fer el pressupost que ve i vostè diu que es farà al març? Perfecte, es farà al març, no se n'ha fet el 2009, se'n farà al març, espero que, o al febrer, espero que no sigui el 29 de febrer. Ja ho hem dit, que les bosses de contingències estan molt bé, sí, ja ho hem dit, que ens sembla molt bé, i si poguessin créixer millor, millor, segurament doncs, estaríem més contents. O una posada en valor de les subvencions dedicades a entitats culturals o esportives, perquè fan poble, perquè fan ciutat, i que les entitats quan reben la subvenció en conveni no, estan, no fan una actuació pel que sigui, mouen el poble i mouen la situació. Aquests són els motius, que tenim un model diferent de fer política en molts casos. Ara també tenim coincidències, senyor Joli, jo ja l'he dit moltes vegades. En l'ampolla de vi aquesta del pressupost, el vi no el compartim. L'ampolla, en molts casos sí. El sistema que vostè ha parlat de gestió de costos, d'objectius, en molts casos ho compartim. I acabo, senyor alcalde, per tant, no tot és tan negatiu. Ara, l'important, almenys per mi, quan prenc una ampolla de vi bona, és el vi, no és l'ampolla, perquè l'ampolla no me la bec. Gràcies.
Gràcies, senyor Villasenyor. Passem, doncs, a la votació de la proposta d'aprovació inicial del pressupost per l'exercici 2010. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Queda aprovada la proposta amb 16 vots a favor, 8 vots en contra i una abstenció.